Les 9:43 minuts del matí, després de la conversa amb el Sergio Delgado per respondre tots els dubtes de les noves restriccions que han entrat en vigor aquest matí a primera hora, després de l'entrevista a Jèssica Albiach, anem a analitzar una mica totes les novetats que tenim avui, tot el que hem donat de si també aquestes dues converses amb el Ferran Casas, la Sílvia Barroso i l'Albert Sáez, pendents de la Ciutat de la Justícia, on en qüestió de minuts, no han fet ja, han d'entrar els detinguts en l'operació Volkhov, que han passat dues nits en mans de la Guàrdia Civil, pendents també dels detalls que es vagin coneixent de totes aquestes mesures de restricció que, com ens deia el Sergio Delgado, s'han d'anar concretant a mesura que es vagin aplicant, perquè les casuístiques són infinites, segurament. Mm. Per on voleu començar? Ferran, Sílvia, Albert.
Tu ets la jefa?
Doncs ara comences tu. No, va, operació Volkhov. Com que estem pendents que ens demani pas de seguir a la Sara Riera amb l'última hora de l'entrada a aquesta Ciutat de la Justícia dels detinguts, comencem per aquí.
Sí, no, la sensació de la lectura de les interlocutòries del jutge Aguirre és que ha fet una escudella, no?, on les interlocutòries hi ha barrejat moltes coses, hi ha barrejat, per exemple, doncs, amb el cas això, no?, del David Madí, del Xavier Vendrell, de l'Oriol Soler, del Vinyals, doncs hi ha barrejat el tsunami democràtic, hi ha barrejat el finançament de Waterloo, hi ha barrejat tràfic d'influències, hi ha barrejat requalificacions urbanístiques, és a dir, ha fet una gran escudella, diguem-ne, per fer unes interlocutòries que siguin una mica potents i poder justificar l'operació policial de l'altre dia, i veurem si avui empresonament o no. Ara, hi ha moltes de les coses, i ho diuen les mateixes interlocutòries, que no s'han pogut acreditar. Mm. És a dir, hi ha total molts moments que diu, podria ser,
sí, són indicis,
que hi hagués, però que hi hagués una desviació de fons que no hem pogut acreditar. Podria ser que s'haguessin utilitzat subvencions, però no ho podem acreditar. No? Aleshores, clar, això, ostres, com a ciutadà, fa una mica de por, no? Perquè en principi la justícia hauria de detenir a la gent i hauria de privar a la gent de llibertat a partir d'indicis més sòlids, a partir de poder acreditar alguna cosa, no? I amb el tema de Rússia, doncs el que li he preguntat abans a la Jèssica Albiach, és a dir, si la Guàrdia Civil, un cos armat depenent del Ministeri de l'Interior i del Ministeri de Defensa, tan important dins el que és l'estructura dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, ha fet el gran descobriment de que en Rússia volia envair Espanya amb 10.000 soldats i hi havia tota una operació de desestabilització per part de Rússia de l'Estat espanyol, doncs home, com a mínim ahir hi hauria hagut un escàndol brutal diplomàtic a Espanya, cridant a consultes a l'ambaixador rus, i s'hauria d'haver activat l'OTAN, perquè amb 60 anys hem passat la Guerra Freda, el Pacte de Varsovia, mai, diguem-ne, s'havia tingut plans o conegut plans o havia passat que els russos o els soviètics volguessin envair un territori de l'OTAN, no? I si ara doncs la Guàrdia Civil no està tan segura i ho ha descobert, no s'entén que per part del govern espanyol no hi hagi cap tipus de reacció.
Deixa'm connectar amb la Sara Riera, perquè crec que han entrat ja els detinguts a la Ciutat de la Justícia. Sara, bon dia de nou.
Hola, bon dia. Doncs sí, els que sabem que són dins ara mateix ja és Xavier Vendrell, David Madí, Oriol Soler, el president també de la plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, Xavier Vinyals, i els empresaris d'Igualada, Toni Fuster i Roc Aguilera. Ells són els que estaven a la comissaria de Travessera de Gràcia, i aquests sí que tenim confirmats que ja han arribat aquí a les dependències de la Ciutat de la Justícia. Aquí fora ara mateix s'hi apleguen doncs un centenar de persones, han vingut càrrecs de Junts, d'Esquerra. No oblidem que el gruix d'aquests detinguts formats formaven part, podríem dir, dels ponts que ara la tardor de fa 3 anys van fer possible l'acord entre Esquerra i Junts per poder fer el referèndum de l'1 d'octubre, i aleshores els partits hi han volgut ser, hi ha representació de tots dos, i evidentment també doncs els amics i els familiars de tots aquests detinguts. A tall d'exemple, hem parlat amb la mare de Xavier Vendrell, i la reflexió que ens feia és que tota la gent, com el seu fill ens deia, que s'han posat al davant de la causa, doncs acaben ara patint unes conseqüències massa severes, ens deia. Bé, tota aquesta gent el que espera ara, efectivament, és que el jutge no decreti mesures cautelars i que els puguin veure sortir d'aquí unes hores en llibertat d'aquí.
D'acord, gràcies, Sara. Fins ara.
Fins ara.
Albert Sáez, al voltant d'aquesta operació i tot el que se'n deriva.
No, jo crec que el tema és una mica el que ha explicat el Ferran, no? És a dir, és una instrucció amb escudella barrejada, no? On hi ha coses que ja havien aparegut a la premsa, fins i tot la mateixa denominació dels implicats com a estat major era una expressió que fèiem servir als diaris les setmanes abans de l'1 d'octubre i fotografiàvem aquesta gent quan entrava i sortia del Palau de la Generalitat. Vull dir que tampoc és una gran investigació des d'aquest punt de vista, no? Ara, a mi el que em sembla és que estem arribant a un punt de degradació de les institucions entre tots plegats, i hi ha uns més responsables que altres, que al final el que hauria de ser una actuació de dirimir, doncs, si aquests indicis tenen consistència o no, en allò que a mi em sembla més rellevant que podria haver-hi, que no dic que hi hagi, que és el tema del tràfic d'influències, doncs, com que ve barrejat de tota aquesta parafernàlia, doncs acaba generant un debat que és que ningú analitza els fets o intenta analitzar els fets en ells mateixos, possiblement tampoc la pròpia instrucció, però aquí hi ha gent que considera que això és simplement un atac al moviment independentista, i hi ha gent que considera simplement que és la constatació de les seves teories sobre el moviment independentista. Jo penso que el que necessitem és que la justícia actuï correctament. No vull treure responsabilitat al govern sobre la necessitat de reformar les forces de seguretat, però també sí que vull recordar que la Guàrdia Civil actua en aquest cas com a policia judicial, i per tant qui té la potestat d'encaminar la investigació és el jutge i no la direcció de la pròpia Guàrdia Civil. Però bueno, en tot cas, crec que no fa favor a ningú aquest tipus d'operacions, però això no pot ser l'excusa per realment veure si hi ha efectivament algun fet, no només indici, de que s'hagi produït un tràfic d'influències, perquè jo crec que al marge d'aquest cas concret, per algunes coses que han començat a sortir, durant la pandèmia les administracions públiques van fer un tipus de contractació express que donarà molt recorregut judicial, i parlo de totes les administracions, perquè la urgència de lluitar contra la pandèmia va justificar molts processos moltes vegades comprimits, i per tant potser va haver-hi mecanismes de control que no van funcionar, i aquest és un tema que ja ha sortit, per exemple, també amb temes de contractació del Ministeri de Sanitat. És a dir, no és un tema només català i no només relacionat amb el procés independentista.
Sílvia.
A veure, en aquest cas hem de tenir en compte un parell de coses. El que deia Jessica Albiach sobre la importància de la reforma del Consell General del Poder Judicial per acabar arribant a que un jutge d'instrucció de Barcelona faci tal cosa o tal altra, o sigui, és un camí molt llarg i que trigaria molt a tenir aquest efecte, perquè el funcionament de la judicatura és el resultat de anys, dècades i dècades d'un sistema alimentat i permès pels dos partits que han estat governant Espanya des de la transició, que són el PSOE i el PP. I ara tenim aquest resultat. Vull dir que són igual de responsables, i la UCD en el seu moment, són igual de responsables en la situació actual. Sí, com sigui, el jutge d'instrucció té total llibertat per actuar, no li diuen des del Consejo General del Poder Judicial en el dia a dia què és el que ha de fer. Per tant, els efectes d'una reforma del Consejo trigarien molt a arribar, i aquest jutge en concret hem de tenir present que ja ha tingut i és un protagonista d'altres excentricitats, com per exemple el cas Macedònia, que va intentar amb totes les seves forces, i al final va ser l'Audiència de Barcelona que li va haver de dir prou, implicar el major Trapero, que llavors era comissari, en un suposat cas de protecció de narcotraficants, una cosa raríssima. Aquell cas es deia Macedònia, ara el Ferran parlava d'Escudella. Sí. Doncs és que sempre actua així, i s'han trobat el jutge Aguirre i el tinent coronel Baena, que són ànimes bessones i que actuen de manera similar, amb molta exhibició, a més de les seves tesis, perquè aquest jutge va fer que dimecres a la nit es distribuïssin les seves interlocutòries, cosa que no fan tots els jutges, tot i que els periodistes ho agraïm, però no ho fan. Per tant, això ja el diferencia de l'actitud d'altres jutges quan està en un estadi tan inicial una investigació. I, a més, eren unes interlocutòries que eren per ordenar les entrades i escorcolls, que entraven en uns detalls sobre les especulacions sobre el cas i les converses, i fins i tot converses personals, que no n'hi havia cap necessitat. No calen aquestes coses, en aquestes interlocutòries. I les va posar i les va exhibir amb una intencionalitat política. I aquesta operació és política. I si el govern espanyol no és capaç d'impedir que la Guàrdia Civil actuï com a policia política, que s'ho faci mirar.
Ha estat contundent també, Jessica Albiach, en aquest sentit, no? Quan ha dit que no era, no li semblava casual el moment en què arribava aquesta operació.
Sí, però també ha estat contundent a l'hora de denunciar això, però també ha exhibit una certa resignació, no? Com després en el tema de la monarquia, quan ha dit, bueno, és que el PSOE és monàrquic i nosaltres som republicans. Clar, jo crec que la via que ha exposat Jessica Albiach, i que és veritat que el govern espanyol està treballant d'aquesta reforma del poder judicial, és una via i és una via necessària. També, evidentment, doncs, és delicat, perquè el que faci ara el govern espanyol per facilitar-se la renovació dels jutges després se'n pot acabar beneficiant un govern de dretes, és a dir, si Pedro Sánchez s'ho posa millor per poder reformar el poder judicial, després, si hi ha un govern del Partit Popular i de Vox,
ho tindrà millor
i ho utilitzarà a fondo i sense cap mania, no? Però amb el que sí que el govern espanyol pot actuar ja si vol és en fer net i en fer canvis de fons i estructurals en el funcionament dels cossos policials del Ministeri de l'Interior. Per això no necessita cap llei. El que passa és que el que necessita segurament és trepitjar molts ulls de poll, tant al CNP, al Cos Nacional de Policia, com a la Guàrdia Civil.
Mireu, en aquest equilibri sempre difícil que hi ha als departaments d'Interior, una notícia que ens ha sortit aquesta matinada, n'hem tingut notícia baixa nosaltres aquesta matinada, un altre desnonament a la ciutat de Barcelona, no sé si n'esteu al cas, a Ciutat Meridiana, sí. En aquest cas, ahir a la nit, poc abans que entrés en vigor el toc de queda nocturn, també poques hores després de que el govern anunciés que ha decidit limitar els desnonaments perquè estem en estat d'alarma, i això ho va decidir a través d'un decret llei, un desnonament a una família amb tres criatures petites i, de nou, amb les imatges de Mossos d'Esquadra fent ús de la força.
Ahir es va viralitzar molt, efectivament, a les xarxes socials, doncs, aquesta imatge d'aquest desnonament, però, malauradament, això, i més en aquest temps de pandèmia, és el nostre pa de cada dia. I jo, quan vaig veure les imatges, realment penses, ostres, suposo que aquesta mena d'imatges o que passin aquestes coses és el que marca la diferència entre un país on valgui la pena viure i un país doncs, on la veritat no valgui tant la pena i no se'n pugui estar tan orgullós, no? Perquè que en aquest context, a les 9 del vespre, fosc, una família amb tres fills, un d'ells lactant, doncs se la desnoni d'aquesta manera, doncs, bueno, no sé si genera més tristor, més ràbia, més indignació. Esperem la setmana que ve, en teoria, hauria d'entrar en vigor això que va anunciar ahir el vicepresident aragonès, d'evitar els desnonaments durant l'estat d'alarma. Veurem quin abast té, no? Perquè, clar, l'excusa aquesta o l'argument aquest de que els Mossos fan de policia judicial...
Home, això no és una excusa,
bueno,
Ferran.
És un fet,
és el que
sí.
Passa.
Els Mossos...
Sí,
bueno, no, la raó.
Els polítics, els que li hem de demanar és que canviïn les lleis.
Sí, però...
No que impedeixin que els jutges obeixin,
però segur,
els Mossos
però segur que tenen un cert marge dins aquest fet de policia judicial. És evident que tant el govern espanyol com el govern de la Generalitat han de prendre les mesures legals perquè els Mossos no hagin de fer això. Però és evident que hem vist càrregues policials, hem vist incidents,
no
amb desnonaments...
No,
i ahir vam veure un desnonament
no
amb una hora i amb unes formes, a més, no es volia deixar que, per exemple, la premsa fes fotos. Per què? Què passa? Però si el que estan fent no és una cosa tan legal, doncs que es pugui també explicar,
sí, tenim,
a la ciutat, que es pugui.
Tenim ara una sèrie
explicar a la ciutadania,
en el mercat, que ens planteja tot aquest debat d'una manera molt molt realista, per meu punt de vista. Però jo crec que a la gent li hem d'explicar les coses com són,
sí,
és a dir,
clar.
No és el conseller d'Interior o el ministre d'Interior que envia la policia a fer un desnonament. És un jutge, perquè un particular
és un jutge,
s'empara amb una llei que algú ha aprovat, que potser ja no ens en recordem
Albert,
quan la va votar, ni qui la va votar, perquè alguns dels que fan molts escarafalls van votar aquestes lleis i nosaltres no els hi recordem. I aleshores això després es pot executar amb menys o més perícia.
Aquest és el tema.
Sí,
clar.
Sí.
Com s'executa? Jo dic,
no se li pot dir a la gent
de fer
que
policia,
i això, a més,
de
no té res a veure
judicial
amb un control d'una manifestació d'ordre públic, que sí que és estrictament la direcció de la policia la que decideix, i els protocols que aprova el Parlament els que decideixen
com s'actua.
No, però
sí, té a veure amb desallotjaments, com el que vam veure aquesta setmana mateix a Vallvidrera, i un ús de la força desproporcionat, no deixar que la premsa faci la seva feina i ho expliqui. Clar, jo amb això sempre penso el mateix, amb el tema dels cossos policials. És a dir, si ho estan fent bé, si diuen que estan complint la llei, quin problema hi ha? Quin problema hi ha que ells fessin fotos a Ciutat Meridiana si ells estan complint la llei? Quin problema hi havia que entressin a dins a l'edifici que va desallotjar l'altre dia a Vallvidrera els Mossos d'Esquadra, si s'està fent la feina ben feta i no hi ha res a amagar, i perquè no ho podem explicar?
No, perquè hi ha una llei que no s'ha canviat que els hi permet impedir el pas de la premsa i impedir la gent ho gravi. I algú va votar aquesta llei i ningú.
Sí, però té matisos,
ha aconseguit una majoria
llei,
per canviar.
Té matisos, aquesta
però es
llei.
Es pot aplicar,
sí, sí, sí,
de moltes
tots els matisos que vulguem. Però
té matisos i la gent, i ells saben perfectament que només és en cas de que els pugui posar en un perill concret de risc de la integritat física. O sigui, que en realitat no s'hauria d'aplicar de la manera que s'aplica la
molt
majoria
bé,
de vegades.
Hi ha hagut una majoria per fer una moció de censura i una majoria per fer un govern que no ha canviat aquesta
no,
llei.
No, s'hauria de...
Per tant,
i a més tenien el compromís. Tenien el compromís de derogar-la i no ho han fet.
Pues
parlant de compromisos, teníem el compromís d'anar puntuals avui al butlletí i crec que el complirem. Albert Sáez, gràcies. Bon cap de setmana de confinament. Sílvia Barroso, igualment. Bon
igualment.
Dia. Ferran Casas, fins la propera. Bon dia.